Avui a la ciutat ens visita una vegada més la nostra advocada de capçalera, Sílvia Pérez. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon
Benvinguda,
dia.
Benvinguda, Mercè. Avui parlem d'allò de... Bé, d'allò no. Parlem d'una cosa, d'una llei, que es diu la llei de la segona oportunitat.
Qui no mereix una segona oportunitat?
De segundes partes nunca fueron buenas. No sé si ve d'aquí, això, eh? Sílvia, què tal? Bon dia.
Doncs explica'ns una mica què és això de la llei de la segona oportunitat.
A veure, aquesta llei preveu una opció o una possibilitat per a aquelles persones físiques, no persones jurídiques, és a dir, no empreses. Empreses ja tenen una regulació específica i autònoma per aquests supòsits concrets. I aquí ve la novetat, que és exclusivament per a les persones físiques. Per quins supòsits? Uns que ens trobem realment molt a la pràctica des del tema de la crisi financera, etcètera, no? Doncs que hi ha un sobreendeutament i que aquestes persones, doncs, arriba un moment en què diuen, ostres, no puc, és a dir, jo tantes factures, no arribo.
És com si una persona es declés en suspensió de pagaments?
Correcte, no, és que és això.
Ah.
És a dir, efectivament... aquest procediment està previst per aquestes persones físiques que en realitat diuen, a veure, estoy en quiebra total, en insolvència total, no arribo realment, i per tant, algo he de fer per intentar solucionar tot això. I llavors, l'objectiu d'aquesta llei, o el que pot arribar a permetre aquesta llei, amb tot el procediment, etc., és l'exoneració, és a dir, el perdó, de determinats deutes. Cuidado, un cop liquidat el patrimoni i tot plegat, ara ho explicarem una mica, és una mica complexa d'explicar i espero que s'entengui.
I això hi pot accedir tothom, s'hi pot acollir tothom o no?
A veure, com he dit, és només pels ciutadans particulars, concretament per als particulars, persones físiques, i també pels professionals per compte pròpia, i per tant els autònoms, no les empreses, persones jurídiques, etcètera.
Sílvia, per aquelles persones que ara t'estan escoltant, i segurament hi haurà molta gent que justament es troben en una situació com aquesta, fem-ho fàcil.
A veure, el que preveu la llei i el que prioritza és primer intentar arribar al que se'n diu a un acord extrajudicial. Un acord extrajudicial és un procés també que està tutelat pel jutge, però en el cas dels particulars s'ha d'anar, es porta a terme a la notaria. Llavors, el notari el que fa és nomenar el que se'n diu un mediador concursal, que és una persona que serà la que portarà les negociacions entre aquesta persona d'autora i tots els creditors. D'acord? Com funciona? A veure, hi ha un formulari que no és excessivament complex, que s'ha d'omplenar per la persona, d'acord? Pel d'autor, i a més, que això sí que ja és molt més complex, la llei doncs especifica tota una sèrie de documentació, siguin documents laborals, sigui fer un inventari d'actiu i passiu, una previsió d'ingressos a llarg termini, fins i tot demanen el certificat d'antecedents penals, les causes de la insolvència, etcètera, no? Què pot arribar a durar? Uns 2-3 mesos.
Bueno.
És a dir, que en aquest temps el que fan és estudiar el cas a fons.
No, a veure, en aquest temps ha d'intentar el deutor arribar a un acord, perquè així ho diu la llei, a un acord extrajudicial, a un intent d'acord amb tots els seus creditors. Com? Amb tots els seus béns, és a dir, mobles, immobles, accions, diners, fins que, ho sento, però és així, quedi realment desplomat.
Què dius?
Sí,
i no
li quedi absolutament res. És a dir, l'única excepció prevista aquí és pels professionals autònoms, per les persones físiques autònomes, d'acord, que el que no han d'incloure són els béns que li siguin necessaris per portar a terme l'activitat professional, per exemple, el local, un local, d'acord?
Vale.
És a dir, que per accedir a la llei de la segona oportunitat, primer has d'estar desplomat.
No.
Home,
bueno,
a
veure,
manera, clar,
sí, no, en allà, sí.
Però
no,
això,
sí.
Perdona,
aquí està.
Però,
és a dir,
perdona, Sílvia, això vol dir que vens la casa i no tens on anar a dormir?
Clar. Aquí està el problema d'aquesta llei. És a dir, clar, sí, però...
Feta la llei, feta la trampa, perdona
sí,
que et digui, eh?
Sí,
en el
sí.
cas d'aquesta llei, eh?
A veure, sí, el que passa és que quan els, hem de pensar també que quan les persones es troben en aquesta situació, si els hi reclamen també tots els deutes amb un altre procediment, és a dir, no, acaben igual, és a dir, els acaben embargant, els acaben tal, que... aquí és, per una banda, han d'intentar arribar a un acord i a més han de presentar, vale, que és una proposta que se'n diu, d'un calendari de pagaments, d'acord, per anar a fer front als deutes. I el plaç que preveu la llei perquè puguin arribar a liquidar aquests deutes i aquesta previsió de calendari és de 10 anys com a màxim. Quin és el problema? Que perquè hi hagi aquest acord extrajudicial, la llei diu que perquè sigui vàlid s'ha de comptar amb l'aprovació i per tant que diguin sí el 60% dels creditors. Què passa? Que a la pràctica els bancs, per exemple, les entitats bancàries, doncs normalment el no, és a dir, no accepten ja aquesta negociació prèvia, d'acord? I llavors, doncs clar, te trobes que dius, bueno, vale, pues, però jo ja faig tot això, és a dir, s'ha d'intentar aquest acord.
Qui és que posa en marxa la llei de segona oportunitat? És a dir, si jo com a usària estic
tu
amb
mateixa,
l'aigua al coll...
Sí, sí, tu mateixa...
Amb quina és la primera persona que jo haig d'anar a parlar, exposar-li el meu problema?
Jo aniria a un advocat, això està clar. No és obligatori anar amb advocat, però en aquest procediment...
I és l'advocat qui ho posa en funcionament o és el banc?
No, és l'advocat a través d'aquest formulari, etcètera, sí.
És a dir, que a sobre et costa pasta, això.
Sí.
Bueno, però igualment, miri, vinga vostè, no sé si li podré pagar.
Clar, a veure, si tu estàs desplomat...
No, a veure, tu fas aquesta proposta, llavors, per arribar a aquest acord... Llavors, si no hi ha acord, s'obre el que se'n diu la fase judicial pròpiament dita. D'acord? En aquesta fase judicial, el jutge, perquè pugui arribar a perdonar determinats deutes, hi ha uns requisits.
A veure.
Primer requisit.
Anem a veure.
Per començar, hi ha d'haver una existència de pluralitat de creditors. No val només un banc i que sigui una casa que te demanen que tinguis una execució hipotecària i no la hipoteca i no la puguis pagar. No, estem parlant de pluralitat de creditors.
És a dir, que això és per qui deu molta pasta.
Efectivament. I que hi ha pluralitat de creditors en quin sentit? Vale? Per exemple, entitat bancària, subministraments, proveïdors... i un llarg etcètera, és a dir, que realment estiguis endeutat per tot arreu, d'acord? Ho estic exagerant, però és perquè s'entengui.
Sí.
Segon requisit, que el propi jutge consideri que el deutor, és a dir, el particular o l'autònom, ja realment no té diners ni actius per afrontar els seus deutes, és a dir, parlant en plata, insolvència, és a dir, escolta'm, no arribo, no em puc posar de cap per avall, no puc pagar. I l'últim requisit, i que potser és un dels més importants, que el deutor hagi actuat sempre de bona fe.
Yeah.
De bona fe. La pròpia llei ja te diu, oh, què s'ha d'entendre?
Perdona, Sílvia, qui valora això de la bona fe? Qui s'ho valora?
No, això el jutjat, el que passa, el jutge. Yeah. El que passa és que la pròpia llei, ja us he dit que era molt complexa aquesta regulació, la pròpia llei ja et diu què s'entendrà per bona fe, d'acord? Què s'entén per bona fe. I una de les coses justament que entra dintre d'aquest concepte de bona fe és el fet de que el particular, la persona física, hagi intentat com a mínim abans arribar a un acord extrajudicial amb tots els creditors. Llavors, que no hagi estat declarat doncs, culpable de delictes contra el patrimoni, de falsedat documental, etc. que en els 10 anys anteriors no s'hagi beneficiat ja per la llei de segona oportunitat. A veure, tots sabem més o menys també què és el concepte de bona fe. Imaginem que és una persona que ha buscat expressament aquesta insolvència, no? El que se'n diu en les empreses l'administració deslleial, no? És a dir, clar, que s'ha buscat aquesta insolvència expressament i diu, bueno, pues ara faig això. Però jo primer em desplomo abans, venga, això, no tinc res. És a dir, que s'hagi actuat sempre de bona fe.
O que no hagi posat a nom d'un altre el que tenia,
efectivament,
no?
Que es vegi que realment això és una valoració del jutjat, del jutge, com sí. He dit. Llavors, si el jutge valora que el deutor doncs, ha actuat de bona fe, s'acompleixen tots els requisits legals, etcètera, etcètera, doncs es procedeix a la venda del patrimoni del deutor. I amb els diners que s'obté,
és el deute.
Es cobriran els deutes aquells que es diuen amb els creditors privilegiats. Que els creditors privilegiats, tots podem imaginar-nos...
Segur que no és Mudanzas Martínez, no?
Efectivament.
Ho has captat, Sònia.
Efectivament. La llei ens diu que són, per una banda, l'administració pública, els crèdits hipotecaris i les despeses derivades del concurs de creditors, és a dir, que és això que hem dit, no? Perquè al final és un procediment de concurs de creditors, no? I si hi ha sobrant o deute, perquè, a veure, tu pots vendre tot el
si queda algun euro, Mudanzas Martínez, no?
Llavors, és quan s'estableix, quan el jutge estableix un calendari de devolució que no superarà els 5 anys. I la resta de deutes que no puguin entrar en aquest calendari són, justa i precisament, els que el jutge pot arribar a perdonar o a exonerar, que diu, bueno, escolta, aquí no arriba...
Però,
llavors, perdó, és que tinc un dubte, llavors no és una mica injust per Mudanzas Martínez?
Home, molt, clar. I
per la gent que, ja sé que aquest senyor o senyora no pot fer res més, i escolta'm, que hi ha molta gent que li ha passat i des d'aquí tot el suport, però potser també és molt injust per Mudanzas Martínez, no?, perquè ha fet un servei i per un altre que ho està passant fatal per pagar.
I segurament a Mudanzas Martínez li costa molt més tirar endavant que el Banc de Santander. No
evidentment,
sé, típic Santander com pugui la Caixa o com pugui el BBVA.
Potser el jutge hauria de pensar més en Mudanzas Martínez, que igual a partir d'això ha de plegar, que no pas el Banc de Sabadell, que doncs, té llarga vida.
Sí, és cert, no? però és així.
Des de quan s'executa aquesta llei? És relativament nova o...?
No, a veure, va sortir, es va promulgar l'any 2013, es va reformar el 2015, per tant portem uns 4 anys. No s'ha utilitzat a la pràctica tantíssim com en altres països que sí existeix aquesta llei, com pot ser Alemanya. Aquest és un dels problemes, les estadístiques precisament... Mira, a veure, que les portava per aquí expressament perquè vaig pensar, ostres, doncs no és tant, no?
Justament Alemanya, no?
Mira,
que està tan present a les nostres vides.
3.140 consumidors i 829 autònoms. Això durant el 2016, d'acord? No és tanta gent de tot Espanya, vull dir, és que clar, realment aquesta situació, per què? Perquè realment a la pràctica hi ha molts problemes, no s'acompleixen requisits, etcètera,
saps què passa,
etcètera.
A més,
saps quin és el problema també principal? Clar, el deutor no l'alliberen o no s'exonera de tots els deutes, n'hi ha uns que d'acord amb la llei no se'l pot alliberar de cap manera, d'acord? Que són els de l'agència tributària i els de la seguretat social. Aquests s'han de pagar íntegrament sí o sí, d'acord? Sigui amb el calendari de pagament, sigui en aquell moment amb el primer que obté de diners, sigui... és a dir, aquests deutes continuaran vigents sí o sí. I també, cuidado, també les pensions d'aliments, els que siguin procedents de pensions d'aliments dels fills, d'impagaments de pensions d'aliments, cas de que el particular o autònom doncs estigui divorciat, tampoc es perdonen. Aquests no es poden arribar a perdonar o exonerar mai, El procediment preveu
que no sé que tinguis molts diners i facin una amnistia fiscal
d'aquelles. Això limita molt, perquè justament pels els autònoms, justament el que sí que hi ha és problemes i deutes amb agències tributàries, amb seguretat social, etcètera, etcètera. Llavors, i dius, bueno, vale, ja, però si no puc pagar ni els no sé què, com he d'arribar a pagar aquest altre deute, no? I aquest no queden perdonats. Aquests els has d'assumir sí o sí, d'acord? O sigui que, a veure, sí que és un procediment que dius, ostres, pots veure la llum, no? I evidentment que és una bona pensada legal, però hi ha una proposta en el ple, una proposta del Congrés de fa res, de que s'intenti reformar alguns extrems, alguns punts d'aquesta llei per adequar-la una mica més a la realitat, no? Perquè a l'hora de la veritat no s'hi està acollint tantíssima gent com hauria de ser. Fins i tot han sortit molts articles, van sortir molts articles de que moltes famílies que estan en el llindar doncs de la pobresa, perquè no poden realment, doncs no compleixen requisits d'insolvència, no compleixen requisits de tal de qual, i que per tant doncs no continuen davant aquest procediment i no poden veure doncs exonerats ni liquidats ni etcètera, etcètera, molta part dels seus deutes, no? I aquesta llei doncs no empara realment la realitat que viu la gent i
clar,
els particulars.
Tal com tu deies, una família que el que li passa és que han perdut un sou o dos sous i no arriba a pagar la hipoteca, només és un deutor, podríem dir, no? I si la resta va fent, no es podria
incloure. Saps què passa? Que jo aquí he dit quatre requisits. N'hi ha molts, eh? I clar, que un dels requisits de la bona fe sigui, per exemple, que el particular o l'autònom, però no hagi refusat o rebutjat una oferta d'empleo, que diu la llei, adequada a su capacitat, dius, bueno, a veure, un moment. I no, per exemple, aquest requisit, la llei no diu que s'ha d'entendre per això, no? Bueno, i si es tracta d'un ciutadà, d'una persona que resulta que no pot anar a treballar per les circumstàncies d'aquell moment, que té criatures, que no sé què, tal, que per horari laboral... i ha rebutjat doncs una oferta de treball que és és igual el que sigui, no? Amb això ja dius, ostres, no hi ha bona feina aquí, és a dir, hi ha molts requisits, és un tema, ja ho he dit, molt complicat i molt complex, perquè a sobre, per acabar-ho de rematar, i això és important que es tingui en compte, els deutes que després de desplomar-te, per dir-ho d'alguna manera, et poden arribar a perdonar o et poden arribar a condonar, és a dir, exonerar, que no hagis de pagar, realment no queden eliminats o no desapareixen. No és allò que et diguin, bueno, et perdonem aquest deute i adiós, sinó que la llei el que preveu és que qualsevol dels creditors d'aquells deutes pugui arribar a reclamar i a demanar el que se'n diu revocar aquesta exoneració, és a dir, ei, jutge, fora aquest perdó que vam donar en aquell moment, sí, la llei diu dintre dels 5 anys, d'acord, posteriors a que hagi passat tot, és a dir, que s'hagi declarat amb el concurs de creditors, en realitat, a la veritat, és un temps il·limitat, si resulta que poden dir que hi ha, que ha obrat amb mala fe aquella persona, per exemple, pensem, doncs, que hi havia economia submergida, és a dir, negra, i que allò ho va ocultar i en el seu moment doncs un dels creditors ho pot acreditar. Doncs, jutjat, torno a reclamar aquest deute tal que en el seu moment va ser perdonat o exonerat, però ha passat això. Això per una banda, és a dir, a la mala, que es pugui demostrar que s'ha obrat amb mala fe, no? I per una altra, doncs, que passi a una millor fortuna, una millor situació econòmica, per exemple, que rebi una herència, que li que toqui la loteria...
Que aconsegueixi una feina... A veure, la gent, aquestes coses... Sí, Sònia, pensa... no facis aquesta cara.
El que passa que a vegades...
Que no ens hem de fer l'araquiri. Sí, hi ha gent que està a la misèria i al cap de 5 anys està a l'abundància. Sí. La vida dona moltes voltes.
Sí, però pensem... Estem parlant de deutes molt importants.
Exacte, estem parlant d'uns deutes. Tu pensa una cosa, Mercè. Hi ha un calendari de pagaments. Aquestes persones es queden en un pla d'un calendari de pagaments amb uns deutes que fraccionen, durant ja ho hem dit, 10 anys, i per tant, vull dir, aquestes persones sí que poden arribar a començar de zero, com si diguéssim, però, amb moltes...
Però la vida pot anar bé,
Sí, sí, el que passa que quan deus 2 milions d'euros a vegades
però si
treballant
si
difícilment
dius,
això
però hi ha gent que cobra molts diners
però a veure una cosa, els exemples que hem posat són correctes, és a dir, ho ha dit bé la Sònia, allò de una, que toqui la loteria o no cal, però una herència, un tal, i que aquells creditors seran, i dius, ostres, és a dir, que a sobre sí, se m'han exonerat, i és veritat, però ojo al dato, perquè si a sobre me pot anar de perles, resulta que llavors sí queda liquidat tot el que m'han perdonat, i si és una coseta petita, vale, però si són molts...
I se suposa, Sílvia, que si actues de bona fe i tens la sort de que et toquin 2 milions d'euros, pagaràs a tothom a qui devies, no? Si actues de bona fe, no?
Sí,
però això com li passaria a qualsevol altre, és que l'altra gent també es troba amb la mateixa situació, vull dir que la situació que tenen és la que té molta gent, no? Que ha de pagar cada mes.
I tant.
Vull dir, que si tu has cobrat molts diners i deus 2 milions d'euros, per un pringat és el mateix que cobrar-ne 2.000 i haver-ne de pagar 1.000 i pico d'hipoteca.
I tant.
Vull dir, en el fons és el mateix. Mm-hmm. Escala és el mateix. Hi ha gent... Vull dir, que deure 2 milions d'euros, en el fons, és com deure 1.500, si no arribes a final de mes,
segons
el teu estatus.
Sí, estic d'acord.
Vull dir que en el fons no es diferencia tant, vull dir que los ricos también lloran.
I tant. Aquí lloramos todos.
Però a veure, s'ha entès el que explica, perquè pensem que és una regulació supercomplexa i molt complicada, i si entrem en requisits concrets i explicar...
Bé, en qualsevol cas, si teniu algun dubte, visiteu el vostre advocat de capçalera, i en aquest cas la Sílvia Pérez, que està al despatx Lexius de la plaça de l'Ajuntament de Calella.
A veure, si poses una Sílvia a la teva vida, no arribes a aquests extrems.
Ai.
Sílvia Pérez, moltes gràcies.
Gràcies pels compliments, vinga, una abraçada.
Avui la llei de la segona oportunitat, gràcies.